Nosotros deseamos tan solo oír con más potencia la voz del Supremo Hacedor. Dios nos sigue hablando a través de sus campanas. En esta época de tinieblas, necesitamos oírle más que nunca. Doy las gracias a todos aquellos que han contribuido a que nuestra iglesia posea esta nueva campana.
Som en Xema Font i juntament amb en Borja Rigosa Produccions, Sergio Rigo de banda, l'ordinador i en Facu Tenaglia, en els comandaments tècnics, vos donen la benvinguda a l'edició 185 d'aquesta trobada radiofònica anomenada Font de Misteris. Sempre començant dient això d'aquesta trobada radiofònica, no? Volen ser un punt de trobada radiofònica. Idò, el proper dissabte 29 de juliol, tenim previst sortir en el carrer. A les 7 tenim previst veure-nos a la plaça de Sant Francesc, finalment. Borja Rigo, bon vespre.
Bon vespre, idò, sí, efectivament. A les 7 de Sora Baixa, davant Sant Francesc, davant la Basílica, per fer una ruta de les que tant mos agrada fer. I és igual, com ja supos que tothom pot endevinar, hi haurà un bon grapat d'històries estranyes, miracles, aparicions, crims, barbaritats...
Historietes.
Sí.
En general, sempre trobades, cròniques més antigues, més modernes, i això ho farem de les 7, de l'hora baixa, fins les 8 i mitja, i després a les més o manco, i després a les 9... des de la plaça de Cor, des de l'Ajuntament de Palma, des del Saló de Plans. Tenim previst fer el programa en directe a les 9, aquest dia adelantarem una hora, però acabarem també a les 11. I aquesta ruta, més o manco, qualque pinzellada que puguem donar?
Bueno, vos imagineu, per exemple, un Ramon Llull, un dels nostres més il·lustres illencs, fent coses estranyes com miracles, com curacions, com aparicions fantasmals després de mort?
Perfecte. Jo crec que amb això has resumit la mar de bé de què estem parlant. I com apuntes a Sergio? Bé, la ruta no. La ruta, ja ho hem dit, a les 7 a la plaça Sant Francesc, però la ruta no fa falta apuntar-se. És lliure, totalment gratuïta, evidentment, com no pot ser d'altra manera, però sí que cal apuntar-se per anar en el programa en directe, en el Saló de Plens de l'Ajuntament de Palma, lògicament, per motiu de seguretat. Com s'ha de fer, Sergio Rigo? Bon vespre.
I bon vespre, Gemma. Pues és molt fàcil. Ho podreu fer de diferents formes. En primer lloc, mitjançant les nostres xarxes socials. Només us heu d'enviar les vostres dades personals, nom, telèfon i correu electrònic a Facebook i Twitter, cercant Font de Misteris. També en el WhatsApp del programa. Els números 659-1669-52. Ho repetim, 659-1669-52. O en el correu electrònic, fontdemisteris@ib3radio.com. I si preferiu, també ens podreu emplenar el formulari d'inscripcions que trobareu a la nostra plana web o a les xarxes socials.
Bé, i això serà el proper dissabte. Ara anant per feines, i si un cas ja podríem començar amb el programa d'avui. Podries fer sumari també, Sergio?
I d'avui vespre, Xema, recuperem un dels temes que més ens ha apassionat aquesta cinquena temporada de Font de Misteris, que és el tema de les campanes. Quines particularitats i curiositats històriques i quins misteris i llegendes se'ls atribueixen? Què ens diuen quan sonen? Qui les toca? Quan i per què? A la segona part del programa repassarem l'actualitat de la setmana en molt diversos i llegirem els missatges dels oients a la secció de xarxes socials.
Podries tornar a dir resumidament les formes de contacte, el número de WhatsApp, si voleu apuntar-ho, perquè també servirà per apuntar-vos qui vulgueu a poder anar en el programa en directe des de Saló de Plans de l'antic Gran i General Consell, no? L'actual Ajuntament de Palma. Digue-la si vols.
I ja sabeu, Facebook i Twitter és el camp Font de Misteris, el correu electrònic fontdemisteris@ivetresradio.com i el WhatsApp 659 1669 52, 659 1669 52.
Sí, com ha dit en Sergio en el sumari, tornem en ses campanes. També hi ha qui som en ses campanes, un altre pic, la nostra recomanació, el meu agraïment també a el doctor don Francesc Llop Ibayo i la seva plana web, campaners.com, per la seva tasca, no?, de recuperació d'aquest fantàstic patrimoni, més recuperació i també divulgació. I la veritat és que no hem pogut resistir, no? I més quan un, després de cercar i trascar, troba tantes i tantes coses tan sorprenents, no?, tan curioses i també fascinants, com totes aquestes que hi ha relacionades amb el món de les campanes. Què és això que hem escoltat en el començament del programa, que semblava com un capellà?
Idò, era un fragment d'una pel·lícula bastant curiosa que se diu La campana del diablo, una pel·lícula de por, de terror espanyola de l'any 73, que a més té una història molt curiosa. És una pel·lícula que se va rodar a prop de Muxía, a Galícia, a la Galícia profunda, i resulta que el darrer dia de rodatge el director va morir, va patir un terrible accident caient precisament des campana de l'església on feien l'escena, i va deixar una darrera escena per gravar. Diuen que té certa història maleïda, que està, és un film maleït, un film amb històries estranyes, i com a complement o com a introducció al tema d'avui em pensava que podria ser interessant.
Efectivament, el món de les campanes, no? Des de les coses més senzilles en els més esgarrifós, i també, quan no, podríem dir que inquietant, i tot amb aquest denominador comú, les campanes. Petita pausa i tot d'una continuem a Font de Misteris, a IB3 Ràdio.
On la història es torna llegenda, a on el més quotidià es torna màgic. Acompanya'ns a la nostra Font de Misteris a IB3 Ràdio.
Aquest mes de juliol, IB3 dona una mà a l'associació cultural El Retorn, d'Eivissa i Formentera. Les seves finalitats són les de recuperar, protegir i mostrar la cultura material i promocionar els oficis artesanals d'Eivissa i Formentera amb les activitats que duen a terme dia a dia. Si voleu més informació, entrau al web elretorn.org o telefoneu al 619-823-048. IB3. Tots donam una mà a l'associació cultural El Retorn.
Les dones a les Illes Balears són un 49,99% de la població. A dones, la vida en perspectiva de gènere, abordant temes que ens afecten a tots, homes i dones. Parlam de poder, d'urbanisme, de viatges, de la cura, de la pornografia, la violència o del masclisme.
60 minuts cada setmana per ampliar la nostra mirada.
Dones, la vida en perspectiva de gènere. Dimecres a les 6 del capvespre a IB3 Ràdio.
Ja no puc més, aquesta calor m'agota. És que me fugen ses ganes de tot.
No, no t'equivoquis. A qui vols enganar?
Ai, sempre m'aplegues.
No apaguis el llum. Dissabte a mitjanit, amb Maria Rigo i Joan Guillem Jaume, a IB3 Ràdio.
Ah, i alerta, que els ventiladors ressequen.
Ai, com ets?
IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Sant Josep, 102.3. Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
La sintonia d'IB3 Ràdio, la ràdio pública de les Illes Balears, a Menorca, mos podeu escoltar en el 88.6 de la freqüència modulada. I bé, campanes i campaners, no? Feina perillosa, per cert. Tant el de fer-les repicar i sonar, com també pullar-les, perquè clar, quan un les feia sonar, per exemple, per avisar de tempesta, això és perquè quan s'apropava una tempesta que se suposava que seria terrible, el que es feia era fer sonar les campanes per demanar l'ajut de Santa Bàrbara, en principi, o bé, de qui fos, però normalment de Santa Bàrbara, que també quina cosa més atàvica, més ancestral, no? Tractar de protegir-se tocant un so, no? En aquest cas en campanes, dedicat o oferit a una mena de deïtat menor, que en aquest cas seria Santa Bàrbara. I d'ara ja sabem, ja podem saber, perquè es diu que una més se'n recorda de Santa Bàrbara quan trona, no? I quan tronava, es pujava en el campanar i es feia un so semblant en aquest. Així, amb aquest so, es confiava que les forces de la naturalesa no farien maig damunt de la població. El problema era que sovint el que realment passava, cosa lògica també, era que era el propi campanar, que era objecte de la caiguda directa d'un llamp, no? Amb el que això podem imaginar, representava. De fet, hi ha recollides bona quantitat de casos on un campaner o un grup de campaners varen resultar fins i tot morts, no?, per culpa dels llamps. I per tal de tractar d'evitar aquesta situació, el que es feia era encastar a la campana les anomenades com a pedres de llamp. Aquest era el nom que tenien. I això eren, i són encara a dia d'avui, supòs, unes pedres de les que se creia que tenien la propietat divina o miraculosa de protegir contra la caiguda del llamp. Era un tipus de pedra que la tradició diu que es formen o bé cauen en el llamp i que el verdader origen sembla que la majoria de vegades eren pedres polimentades en el neolític, com eren, per exemple, les que empraven per fer adestrals. És molt curiós, això. Clar, si aquestes pedres tenen des de ben antic atribuïda aquesta particularitat de protegir contra el mal causat per llamps, i com hem dit, quan era propera una tempesta que s'endivinava feresta per protegir a la població, es tocaven les campanes per allunyar-ne, el que es feia era, per protegir en els campaners, que sovint patien accidents greus en els campanars pels llamps, li posaven a les campanes, o bé, les duien a sobre, les pedres de llamp. És a dir, es tractava de protegir en els protectors amb aquestes pedres, no? Això, jo crec, Borja, que això ho haurem de parlar quan parlem de mulets, que abans m'he donat compte que mai hem parlat encara d'aquests talismans i semblants, no?
Ara pensava en aquestes pedres i feia una espècie de joc de paraules dins del meu cap i he pensat que serien com una espècie de pedres apotropaiques.
També.
Seria una reversió de ses, d'aquelles figures antropomorfes que servien per protegir precisament de mals d'aquesta casta o d'altre estil.
Exactament, però en aquest cas serien pedres polides de desneolític, no? Que és curiós, no? Que havien estat emprades en es neolític. I bé, això, el que dèiem, els campaners per salvar la població contra el llant s'havien de pujar al punt més alt de ses rodalies, no? Que és on estaven els campanars, que clar, era el més aixecat. I si en aquest punt més aixecat tenim que hi ha una peça de metall ben grossa i que damunt està en moviment, se converteix això en una situació perfecta per patir la caiguda directa d'un llamp, no? Així que el primer que havien de fer era intentar guarir-se ells mateixos amb aquesta mena de mulets, no? Curiós. Llàstima que aquestes pedres d'esllamp, per lo que hem pogut trobar ses cròniques, sembla que no funcionaven massa bé, no? I ara que hem de Santa Bàrbara, ja varen dir que antigament, que això també, i més ara a ple estiu, podria mantenir-lo, no?, a dia d'avui, això sigui dit de pas, varen contar que a la ruralia sonaven ses campanes de ses esglésies per tal d'anunciar que era el moment de fer sa migdiada, no? D'aquesta manera, pues, a tothom, en respecte i educació, miraven de no fer massa renou perquè la gent pogués fer la migdiada. El que no sabia jo, ho vaig trobar després, és que, per exemple, a Palma també es produïa aquest fet en es moll. Sonava l'esquella. Esquella és una campana petita. I de sonava la que hi havia a la capella de Santa Bàrbara, precisament. I diu l'arxiduc, en els seus de Balearen, si és Balear descrites per la paraula i s'imatge, diu: al mediodía suena la esquilita que está colgada de un poste junto a la capilla Santa Bárbara, y a ella responde el sordo sonido de la campana del aseo. Cesa entonces todo trabajo, los carreteros se ponen a la sombra y todos, después de un frugalísimo almuerzo, se disponen a dormir la siesta, hasta que la campanita vuelve a llamarles a la tarea. Sonés avui dia una campaneta, probablement ni la sentiríem, no? Tampoc probablement li donaríem cap importància. De fet, a dia d'avui gairebé no en té importància. A ningú li preocupa massa si toquen o no ses campanes, no? Perquè quina importància podria tenir. Encara que no sé què passaria si ara es posessin a tocar ses campanes amb un toc d'alarma. Què pensaríeu que passaria? Però tenim un cas, no fa molt, màxim dos mesos, varen trobar una notícia curiosa, la varen comentar en aquesta secció que nosaltres venim anomenant Món Diversos, on varen dir que per mort de l'anomenament del nou bisbe auxiliar de Barcelona, que com era un capellà illenc, i de les campanes del municipi d'Algaida, a Silla de Mallorca, les campanes tocaren com un so molt semblant, com si fos alarma. Un so semblant en el toc de foc. Qualque cosa així, suposam, en la conseqüent reacció per part dels que devien conèixer, no?, que era allò. Perquè, clar, si un ara escolta les campanes sonant, així de cop i volta comencen a sonar, crec que el més senzill seria pensar, crec, que el sistema mecànic, automàtic, elèctric, que les fa sonar, i del que està fallant, no? En el cas del Gaida, sembla que va d'anar a la policia fins i tot a men que passava. Però no sé jo fins quin punt realment està estès el que es conegui el so i el significat dels sons del tocar de les campanes. No fa tant et sabia, sens dubte. Són nostres persones majors, moltes ens escolten, i sabeu ben bé de què estem parlant. Coneixia, ho sabíeu perfectament, el so de cada tocada de campana, no? el que volia dir. Però, com moltes coses, això es perd de cada vegada més. Però el cas és que abans sí, abans, fa molt d'anys, era molt important el que deien les campanes. Així, tenim que l'ordre dels predicadors, que era una ordre religiosa, eren els encarregats de donar les hores mitjans les campanes. Però l'any 1383 varen tenir una disputa amb els jurats, perquè els hi prohibiren aixecar un mur de separació i d'aïllament del seu convent. I ells, els predicadors, digueren que si no els hi deixaven fer el mur, el que farien a canvi ells seria deixar de tocar les hores. 1383, eh? Hi ha molt de sud darrere d'això, però ens quedam en que va Valderuix, per part de sa població, per aquest motiu, fins que en Pere IV, rei d'Aragó i també rei de Mallorca, aquest va ser que va lluitar contra Jaume III fent desaparèixer com a tal, no?, la reina de Mallorca, això és una altra història, i doncs aquest rei, en Pere IV, va dir que no permetria cap aldarull, així que va treure de palma els religiosos, que es negaren a tocar ses hores, i manar que de seguida restituís, no fos que tingués problemes, per, atenció, tenir problemes per deixar de marcar ses hores en campanes. Això ja era l'any 1384, imagineu. Després d'això ja arribaria en Figuera, que per d'haver cort, abans de que fos ajuntament i tot això, però des d'allà donaria ses hores d'una manera, com no, molt curiosa. Imagina que arrel del que va passar amb aquests frares predicadors, amb aquella baralla que podrien dir que varen tenir, i afegit en que aquest rei, el Pere IV d'Aragó, li agradava l'astronomia i aquella incipient rellotgeria. Qui s'ha de tenir present que ell era un monarca aficionat en aquesta casta de, o tipus de ciència. S'ha recordat també que a l'època dels Cresques i el seu conegut com Atlas Català, també la influència dels joiers, rellotgers, astrònoms jueus, no?, que tanta importància van tenir fins a l'atac en el cai jueu, que va ser pocs anys després, però que també és una altra història, però que deixa palesa la fervescència, no?, d'aquestes coses en aquell moment. El cas és que es va decidir fer una torre amb un rellotge i una campana per tal de no haver de dependre de ningú. Segle XIV. L'època del començament de rellotges mecànics, i en aquell temps ja no bastava dividir el dia entre la sortida del sol, el migdia i la posta, no? Havien de perfilar-ho més. Una de les coses també que ha fet la humanitat en el seu progrés ha estat especificar cada vegada més els temps, no? Jo no sé si vos heu fixat, antigament no venia ni un dia, no? Tal vegada, molt enrere en els temps, n'hi ha una setmana. Després, ja més en van tenir els temps, un quedava més o manco a una hora. Ja després quedàvem a i quart o i mitja. Ara quedàvem en el minut. I fins i tot, supos que aquí estireu d'acord amb jo, quan arribem 30 segons tard, actualment deim per WhatsApp que ja estic arribant.
I també n'hi ha que som manco formals i mos fem esperar una mica més, però
també,
sí.
I ahir que te diu que ha sortit i no ha sortit encara.
També, bé, però també ara ja aviat se farà en su ubicació aquesta predeterminada que han ficat en el WhatsApp. Bé, el cas és que la humanitat ha cercat sempre poder mesurar els temps. I com que les illes són diferents, si juntam tot això, tenim el que vull contar ara. Per això de mesurar els temps, el més habitual està fer ús de les hores astronòmiques. 12 hores des del migdia a la nit i 12 hores més des de la mitjanit al migdia. Fàcil, senzill i el que s'ha fet sempre, no? I doncs no, aquí no. Aquí, durant 5 segles, es va fer ús d'un sistema excepcional i exclusiu de Palma i no sé si de tota Mallorca. I també, segons va publicar Miguel García, també aquest mateix sistema funcionava a Nuremberg, a Alemanya. I aquest sistema el que feia era tocar les hores del dia i de la nit en funció de quan havia sortit el sol o quan s'havia posat. Així, quan feia una hora que havia sortit el sol, tocava una campanada, dues, quan feia dues hores, i així fins a l'ocàs, que tornava a començar. Però, clar, què passa amb aquest sistema? Que en el solstici de l'estiu, de Sant Joan, 21 de juny, per exemple, més o manco, hi ha 15 hores de sol i 9 nocturnes. En canvi, 6 mesos després, més o manco, el 21 de desembre és a l'inrivés, 15 hores de nit i 9 hores de sol, de claror. I això feia que la seva soneria, és a dir, el mecanisme de tocar les campanes, no fos com els altres, ja que tots els altres rellotges d'arreu del món, atenció, tots els altres del món toquen cada 12 hores. El que coneixem de 12 del migdia fins 12 del vespre, que després torna a començar. I de què no? Ja que havia vegades que havia de menester tocar 15 pics seguits, és a dir, marcar les 15 hores que feia que havia sortit el sol o les 15 hores des de que s'havia posat. És a dir, marcar les hores del sol a l'estiu i les de la nit a l'hivern. Això que representava que aquest rellotge havia de ser ajustat cada dia i adequat en el moment precís de la sortida del sol, que tenien la sort a Palma, que és fàcil determinar la sortida del sol, és molt fàcil veure-ho sortir, no és massa complicat, no seria el mateix a una vall on les muntanyes mos impedirien, no mos deixarien veure-ho, no? I crides atenció, no sabrà ben bé des de quan es va posar en marxa, no? I a més, sembla que va ser dels primers que va haver a l'actual estat espanyol. Això també és molt curiós, perquè en Vinimelis ens parla de l'any 1385, és a dir, només un any després del que va passar amb els pares predicadors. I on es demana, podria ser una manera de mostrar al rei que es preocupava per ses illes, recordem que és el que va acabar amb en Jaume III, i que es preocupava principalment, en aquest cas, de l'illa de Mallorca, podria ser o és només una elucubració? Recordem que en Pere IV tampoc és que vingués massa per aquí. Aquest sistema va durar uns 3 segles. Després ja es va començar a fer-se un ús, com també arreu del món, de les hores astronòmiques, a sedisses actuals, en la lògica confusió que inicialment degué produir a la població. Perquè, clar, en Figuera, la campana que té aquest nom i que actualment és a cort, supos que el proper dissabte parlarem d'en Figuera, no ho sé, i tocava les hores de dia i de nit segons les hores de llum i de foscor. Bé, en Figuera i també un altre que hi havia a la llotja, que era emprada principalment pels comerciants, i li varen posar a la torre, que en Guillem Sagrera va fer amb aquest motiu. En Guillem Sagrera ja la va fer per marcar les hores de manera diferent que la resta del món. I així va ser. I no imaginem fins quan a la ciutat de Palma el rellotge oficial marcava les hores a la nostra manera. I de segons uns autors, fins l'any 1863, abans d'ahir, que es va substituir el darrer, que per cert havia estat a la casa de l'Inquisició i se va substituir per un de modern, que és encara a dia d'avui li marquen en Figuera quan ha de sonar, per exemple, les 12 campanades de la nit de Cap d'Any. De totes maneres, en el llibre Viaje a la isla de Mallorca en el estío de 1845, d'en Juan Cortada, una joia per conèixer més part de la nostra terra i la nostra cultura, Ens diu que quan ell va venir ja no hi era el rellotge vell. Diu que ja no hi funcionava el sistema d'hores antigues, manco per donar el toc de queda. Diu, antiguamente había en la torre un reloj diurno y nocturno separadamente, es decir, que marcaba por el número de las badajadas las horas que iban transcurridas desde la salida del sol y comenzando nueva cuenta una hora después del ocaso iba señalando las que transcurrían de la noche. A las 3 horas después de puesto el sol, daba las campanadas que se llamaban de la queda. I continua dient, esto es, per referència en el toque de la queda, silencio, reposo, a la manera del antiguo cobrefó de los franceses, y se llamaba también Seny del Lladre, porque después de dar esas campanadas, la justicia podía coger como sospechoso de ladrón a cualquiera que fuese por la calle. Servía, antiguamente, para tocar a fuego, para tocar alerta cuando había ladrones, y para convocar a los vocales del Gran Consejo General de la isla, que tanto vale como cortes de ella. És a dir, que també ens diu que antigament tocava per tocar foc. I això ho va dir 80 anys abans de la legislació damunt les campanades que es podien donar en cas d'incendi, o 90 anys abans que en Figuera toqués per les terribles inundacions de, en aquest cas, de l'any 1934. Segueix després dient, cuando en el año 1821 se derribó en Palma el edificio de la Inquisición, el reloj que en él había fue trasladado a la torre de Enfiguera en sustitución del anterior, y es el que hoy existe, advirtiendo que esa secularia campana es la que da los cuartos. Hoy se continúa tocando la queda 3 horas después del ocaso, pero ese toque solo sirve para recordar al anticuario la remota época en que se estableció, época en que los hombres, atendiéndose más estrictamente que ahora a la repartición natural del día, juzgaban que era bastante estar despiertos y andar por la calle 3 horas después de haberles la naturaleza aconsejado el silencio y el reposo con dejarlos a oscuras. Hoy, recordem que tot això és de l'any 1845, que és quan se va escriure, hoy sirven de poco ese consejo y esa oscuridad, porque en Palma, acaso más que en ninguna otra ciudad de su quilate, son aficionados a las funciones nocturnas. Y a continuación, ens diu l'autor, convengo en que la campana de Enfiguera no sirva de señal de alarma contra los ladrones, porque en Mallorca no los hay. Y si los hubiera, la campana les serviría de aviso para escaparse. Y convendría en que no tocara la queda, porque nadie le hace caso. Y no sirve sino para acumular diariamente un desaire a los que ya tienen recibidos. Pero me duele muy de veras que se haya sustituido un reloj común, y que no tiene mérito alguno, al otro antiquísimo y original, que por su rareza, 1845, cuando más razón no hubiera, merecía conservarse. Ese prurito de echar abajo todo lo antiguo me hace el mismo efecto que la bárbara costumbre que se conserva aún en la Malasia y en otros pueblos incultos de dar muerte a los ancianos, de la misma manera que se puede preguntar a los jóvenes de aquellos pueblos. ¿Y qué? ¿Algún día no seréis vosotros viejos? Así podría decirse a los destructores de nuestros tiempos. ¿Y qué? ¿No os irritaríais si vieseis que se arruinan las obras que os envanecéis de haber levantado? Que estem en donar les hores de manera diferent o pròpies d'un indret, sabeu, el sistema de dir les hores mitjans, això de dies quarts, això de són un quart d'onze, per exemple, i aquest sistema de dir les hores tan conegut i tan emprat a altres indrets de parla catalana, du el nom de sistema de campanar. aquesta manera, aquest sistema de campanars, aquesta de 10 hores fent ús dels quarts que han sonat, per exemple, 2:15. Això és comú allà a Catalunya. I ja que estem en la península i en campanes, ara una història esgarrifosa. Sembla una típica llegenda, sembla tal vegada només un conte en certa moralina. També serveix per això. Però escoltau, perquè estic segur que vos agradarà, però també vos sorprendrà. El rebessavi del rei Jaume I el Conqueridor té una història truculenta relacionada amb campanes. Estem parlant del rei d'Aragó, en Ramiro II, al qui li adjudiquen la història, historieta o llegenda coneguda com la campana d'Osca. D'aquest rei deien que era molt bon rei, molt franc i generós amb els seus nobles, en els que li regalava rendes i béns del seu regne, i que tenia un problema perquè ell deia que precisament els seus nobles se li havien pullat una mica, no? que el controlaven, que trataven de, i ho aconseguien, dominar-lo. Hi havia bregues internes, abusos d'autoritat, i fins i tot deien d'ell que era incapaç de seguir en la reconquesta que ja era en marxa per la península en aquell temps. En definitiva, els menyspreaven. Tot això ho poden situar l'any 1100. Va ser monjo, de fet se'l coneix com, així, com el rei monjo, i també se'l coneix com el rei campana. I ara veureu per què. Cansat d'haver de sofrir la supèrbia i les injustícies dels seus pròcers, va enviar un missatger de la seva confiança a veure el que ell considerava el seu mestre, l'abat del seu monestir, per tal de que li donés consell de com havia d'actuar per fer que els grans del seu regne li tinguessin el respecte que li pertocava i baixessin una mica el seu orgull i també les seves malifetes, no? Ja que sembla que ells eren uns autoritaris i abusadors. El missatger arriba en el monestir de Sant Ponç, troba en aquell abat en el jardí i li entrega la carta del rei. I en aquell moment, aquell religiós callat, sense dir ni pruna, amb el bàcul que tenia, comença a pegar cops a les plantes més altes, rompent-les per la part de dalt. No? I mentre estava fent això, com si estigués podant la part de dalt de les plantes, el missatger de vora, goitant, esperant, no?, una resposta, i la va obtenir, perquè li digué l'abat: digue-li en el teu senyor el que m'has vist fer, perquè altra resposta no li donaré. Així ho va fer, se'n torna a palau i li conta fil per randa a en Ramiro II. Potent després, l'any 1136, el rei, un pis reunit dels escorts, el rei monjo, també conegut, com he dit, com a rei campana, va anunciar que volia fer una campana que el seu so sonés per tot el seu regne. I clar, aquí també els seus nobles, els prelats, procuradors i altres grans, se'n tornaren a burlar, no?, del projecte del rei, en pla, anem a veure quina locura vol fer ara el nostre rei. I ell, sense afegir res més, el va citar en el seu castell. El dia previst, aquells nobles acudiren, no?, en aquella cita, a Osca. Una cita que tenia lloc a una cambra fosca. I allà, un pic entraven citats per a celebrar consell, un a un entraven aquells homes sense imaginar que darrere d'aquella porta esperaven els botxins. I just entrats dins la cambra, zas, els hi tallaven el cap. Diuen que el propi rei els anava penjant del sostre fent un cercle en el seu voltant. I així, amb els 14 caps dels més desvergonyits, culpables i gossats dels seus magnats, reservant per al cap de tots ells, mai millor dit, un prelat, en el bisbe Pedro de Luesia, el dubtós o no de que el seu cap estigués en el centre d'aquell macabre rotllo, assent el batall de la campana que ja hi havia, i de la que ells mateixos s'havien rigut. Des de llavors, el rei va recobrar el seu prestigi i segurament sense ni tan sols tocar aquella campana, no?, plena de caps en el seu voltant i amb el cap del seu dirigent com a batall. I probablement sí que va sonar per tot el seu regne i molt més lluny, no? I fins i tot, fixeu-vos, al cap de quasi 1000 anys encara es parla. No se sap si certesa o no d'aquesta història, hi ha qui diu que sí que ho és, nosaltres, com sempre, la contam, sense entrar a valorar la seva possible realitat històrica, encara que hi ha un autor que diu que l'any 1877 es varen trobar en el monestir de Sant Pere el Vell, a Osca, Aragó, les 15 tombes d'aquests nobles decapitats, i que van ser decapitats per mort de la seva supèrbia, i que va passar aquesta acció a una cambra que el Manco també, en el segle XIX, diuen que encara existia. Tot això a Osca, que fins aquell moment i un parell de generacions després havia estat un punt principal, capital, dels reis d'Aragó. Després, la següent generació, la seva filla, es va casar amb en Ramon Berenguer IV, avantpassat també d'en Jaume I, i quan en Berenguer rebé el regne, en Ramiro II, aquest rei, el rei Campana, li va dir: te donc el meu regne, però el que no te donc és la meva dignitat. I de mirau si va arribar a sonar fort i lluny la seva campana. A poc més de 100 quilòmetres d'aquest indret, de les Torres d'Osca, del antic rei d'Aragó, tenim ben a prop, ja dic, 100 quilòmetres, un altre indret amb altres campanes, també màgiques, o, com es sol dir, miraculoses. Faig referència a les de l'ermita de Sant Nicolàs de Bari, a Velilla d'Ebro, que tenia campanes que sonaven totes soles i ho feien amb una particularitat: anunciar desgràcies. Una campana que, segons la llegenda, es va fondre en les monedes que en Judas va rebre per vendre a Jesús, no? Aquelles monedes de plata formarien part del metall d'aquella primera campana miraculosa, que més també va arribar en el seu poble d'una manera també màgica i misteriosa. Va arribar surant per riu fins que dues atlotes la varen veure. Unes campanes, les d'aquesta ermita, de les que com a mínim una sembla ser del segle XV, i se'ls atribueixen que sonassin totes soles per avisar de desgràcies. Desgràcies de tot tipus recollides a les cròniques, on fins i tot, quan la campana es posava a tocar, diuen que es posava incandescent i si la tractaven d'aturar, no es podia. I qui ho intentava, acabava ferit. I clar, amb tot això un es demana, i ara ja no sona tota sola, si ho ha fet tantes vegades, com diuen al llarg de la història, per què no sona ara? I de senzillament, perquè no té badall. Tot això que ens estaviam. Bé, hi ha més campanes conegudes per sonar totes soles, i ja que estem a la península, Borja, podries contar qualque cosa de tu també.
I d'hora anant cap a Madrid per recordar una altra història estranya sobre campanes, anant concretament a una de les iglesias més antigues i més desconegudes de la capital, que és Sant Pedro el Viejo, la qual apareix documentada l'any 1202. Per recordar que ha fet tornar enrere els temps fins al segle XVI, segons se conta, s'havia fet una nova campana, pues nou campanar, una campana realment gran, magnífica i molt, molt pesada. I això, clar, comportava un gran problema. Els treballadors ens mirava de pujar-la fins allà dalt, tot d'una setmana en tema de que no hi havia manera humana de fer-ho, i pensant, van passar tot el dia. Arribat el moment d'aturar les feines, i sense saber encara com havien de fer per acabar aquella tasca, varen partir a casa seva, deixant en terra i sense col·locar aquella immensa campana. L'enorme sorpresa va tenir lloc el dematí següent. La gran campana tocava i repicava avisant l'hora de missa. Aquella nit, unes forces misterioses i invisibles l'havien aixecada i l'havien posat en el campanar. Mai se va saber qui la va col·locar per a dansar i fins que se va espanyar l'any 1565, segons pareix, aquella campana en so, en so aquell renou tan increïblement poderós era capaç de fer escampar ses tempestes. I també m'agradaria recordar, més que un misteri, una curiositat relacionada amb ses campanes i que val la pena tenir present. Si anem cap a Granada, cap a Salambra, tenim concretament a Salcazaba una tradició. Se celebra cada 2 de gener, que ja és festiu perquè se commemora la presa de la ciutat dels musulmans per part de reis catòlics. I d'haver se diu que la primera dona fadrina que toqui aquell dia aquella campana, la més alta de totes, la que se troba a la Torre de la Vela, el mateix any trobarà home i se casarà amb ella.
Un altre cas de campans que toquen totes soles, en Borja l'altra setmana que parlaren d'això va contar una de Santa Caterina Tomàs i el convent de Santa Magdalena, on com el dimoni va anar cap a Santa Caterina, les campanes tocaren totes soles per avisar les seves companyes. I d'on massa anys després, en aquell mateix convent, va tornar a tocar tota sola la campana. I ho va fer per avisar de la propera mort de qualque germana. I així va ser, Sor Isabel Palau, que duia una vida molt ajustada, sabia que era ella. Així que va anar a consultar amb la santa mallorquina, i com ja imaginaven, aquelles campanes, efectivament, anunciaren la seva mort. Esperem que les nostres anunciïn pau i prosperitat.
Aire 3 Ràdio. Font de misteris, amb Xema Font. IB3 Ràdio. La ràdio pública de les Illes Balears. A Menorca, 88.6.
Este verano viaja con Balearia y Halcón Viajes. Viaja a Valencia y Barcelona desde 50 euros. O a Ibiza o Menorca desde 15 euros. Precios para residentes ida y vuelta. Solicite nuestros precios especiales de hoteles. Halcón Viajes y Balearia. Algo más que viajar.
Pa, para, para, pa, pa.
Na, 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 na.
La gran vida amb Cristina Bugallo i Laura López. Dissabte i diumenge a les 11 del vespre a IB3 Ràdio.
Què poden fer 2 germans quan estan plegats?
Poden berenar.
A passejar.
O anar a la platja.
O en el camp.
També poden discutir.
O arreglar el món.
Fins i tot poden fer un programa de ràdio.
A IB3 Ràdio, Noguera i Noguera. Perquè 2 germans de vegades poden estar d'acord. O no, amb Marga Noguera i Jaume Noguera. Dimarts a les 9 del vespre.
Misteris i llegendes a Font de Misteris, amb Xema Font.
Seguim a Font de Misteris. Borja, Sergi, millor, podries dir molt ràpid es pla per dissabte que ve i acabam, perquè...
I de recordar, la setmana que ve acabem la temporada i ho fem amb una ruta a les 7 de Sora Baixa, a la plaça de Sant Francesc, de Palma, i després programa en directe des del Saló de Plans de l'Ajuntament de Palma. Per assistir en el programa cal que s'apunti la gent, per això ho podeu fer a Facebook, a Twitter, en el WhatsApp, els números 659-769-52, 659-769-52, i el correu electrònic fondemisteris@ivetradio.com. Allà ens han d'enviar el nom, un telèfon i un mail de contacte.
Perfecte. Doncs arribat a la fi del programa d'avui. Esperem que hagueu passat una estona agradable i que hagueu pogut treure alguna cosa de profit d'aquesta font de misteris. I bé, no negaré, està clar que el tema de les campanes m'ha apassionat i, com he dit, serveix per exemplificar moltes coses. Avui hem parlat d'aquell rebessavi del Reis de Mallorca que volia fer una campana que tingués un so que arribés per tot arreu, a tot arreu en el seu regne, fa més de 800 anys. I la veritat és que no com ell devia pensar que arribaria juny al seu so, però sí que ho ha fet quan encara, a dia d'avui, es coneix aquella macabra història relacionada directament amb una campana. Però deixant de banda aquesta que han contat, sí que voldria fixar-me en un moment amb un altre rei que va voler tractar de fer que la seva campana fos la més grossa i la més sumptuosa. Parlant del sempre màgic i fascinant Toledo, encara no fa un any que hi vaig ser-hi, i entre les llegendes i misteris que vaig aprendre allà està, com no, el de la campana grossa de la seva catedral. De fet, es diu així, la campana gorda. Es diu que és la campana més grossa de l'estat i pot ser la tercera més grossa del món. Una campana que encara hi és en el seu campanar de la seva seu, té de més 250 anys, i la van fer tan grossa que quan va sonar, va rompre, no? I va rompre, segons la llegenda, els vidres de tots els voltants que varen rebentar pel seu so, i fins i tot les embarassades varen malparir i altres coses semblant. Però la campana, al preu, es va cruiar. I és que sovint, els humans, ens pensem que són superiors i que ho podem controlar i dominar tot, que ho tenim sota el nostre control i que ens ha d'anar bé, sempre. Ja sabeu, la supèrbia, no?, de l'espècie humana. Per això, avui, a les utopies de gairebé la mitjanit del dissabte a IB3 Ràdio, ens agradaria pensar que serem conscients de que no és així. Com, per exemple, ara, no?, a plena temporada turística. La Terra és limitada, la nostra Terra, i la nostra mà també. A lo millor va ser ben hora de deixar de fer sonar campanes que diuen el contrari i de ser més conscient de que la nostra societat, la nostra riquesa natural i cultural té una limitació. A les nostres mans està que quan li va passar aquella campana que volien que sonés més forta que cap altra i que fos coneguda per tot, i que ara ho és, per tot lo contrari. I de les nostres mans està fer que no ens rebenti i se'ns crui el nostre petit paradís, perquè després, tal vegada, podria ser que no tingués remei. I sabeu, aquella campana toledana encara, a dia d'avui, roman amb un xap de banda a banda que no li permet sonar gairebé ni com una campana normal, com a record del que mai no va arribar a ser. A l'oscuritat he vist que el sol encara brilla per aquells que hi creuen. Quan el teu món s'estigui enfonsant, com si haguessis perdut cada round, t'has de mantenir ferm i tocar les campanes de la llibertat. Toca les campanes, toca-les fort, que es sentin sonar. D'en John Bon Jovi, Bells of Freedom, campanes de llibertat. Hagi pau, bona nit, gràcies per la vostra companyia i fins la setmana que ve. I walked all alone on these streets I call home. Streets of hope, streets of fear. Through the sidewalk cracks, time disappears.